El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Com s'aconsegueix la capacitat de respecte i d'igualtat democràtica entre les persones? Què fa tanmateix que algunes persones aspirin a la dominació? Un dels nostres líders polítics democràtics més creatius, Mahatma Gandhi, va entendre molt bé que la lluita política per la llibertat i la igualtat ha de ser, en primer lloc, una lluita dins de cada persona, ja que la compassió i el respecte combaten el temor, l'avarícia i l'agressivitat narcisista. Una i altra vegada, Gandhi va remarcar la connexió que hi havia entre l'equilibri psicològic i l'equilibri polític, argumentant que el desig avariciós, l'agressivitat i l'ansietat narcisista són forces hostils a la construcció d'una nació lliure i democràtica. A totes les societats es troben l'ansietat i l'agressivitat, forces que militen contra el reconeixement mutu i la reciprocitat, però també en totes hi ha les forces de respecte i de comprensió de l'altre, que donen suport a la democràcia igualitària. Marta Nussbaum, sense ànim de lucre, per què la democràcia necessita les humanitats, 2010.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense...
Ai, Xavier, Antic, quines ganes tenia de veure't. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Benvingut al teu racó de pensar.
Gràcies, Mònica, bon dia.
Molt bon dia. Sobre què necessitem pensar? No sobre què vols que pensem, sobre què necessitem pensar.
He fixat que últimament ens estem trobant no amb coses que hem de pensar, sinó amb coses que tenim quasi bé urgència.
Sí, urgències pensar, de pensament, no? Urgències de reflexió.
És continu, no? Passen moltes coses, sempre tenim necessitat, i que per les coses que passen, parar-les una miqueta i sí, pensar-les... Però de vegades passen coses tan gruixudes que quasi bé...
Aturem-nos, no?
No és un oci, lo de pensar, sinó que quasi bé és una necessitat vital, no?
Exacte.
De dir, parem una mica aquesta barbaritat, mirem en quin moment les coses estan anant per mal camí i posem una mica, no pas de respostes, sinó de fer-nos algunes preguntes que potser no ens hem fet
i
que de manera tan ràpida, no?
Sí.
Hem obert quasi bé la porta perquè surtin coses que quan surten és com si veiéssim una desfilada de monstres, no?
Exacte.
I diem, nosaltres som això? Així és la societat en la que vivim. Aquestes coses poden passar. Hi ha gent que troba bé aquestes coses. No?
Per tant, hi ha gent que justifica coses que passen.
Exacte.
I el racó de pensar, i avui que és dia d'audiències, el reivindiquem més que mai des del matí de Catalunya Ràdio, perquè com a servei públic que som, i l'agressivitat de la competitivitat en el nostre món doncs forma part de la nostra vida, però fins a quin punt per sacrificar la naturalesa humana que té en el pensar una de les seves riqueses fonamentals. Avui pensarem
Exacte.
Sobre...
Avui intentarem de pensar sobre algun aspecte que, dit així, queda una mica fort, la naturalesa humana.
Correcte.
Però sobre les pulsions, els instints, aquesta cosa desbocada que d'alguna manera tots tenim a dins, i a més ho sabem, i el paper que hi pot jugar la cultura dintre de tot aquest context, no?
Uh-huh.
Això que podria semblar una reflexió, ja està el filòsof una altra vegada fent aquestes coses estranyes.
Ja està el filòsof aquí.
No? Aquí amb les seves teories.
Afortunadament.
I en el fons surt d'una preocupació que tu expresses cada dia, que els nostres oients segurament comparteixen, que és moltes informacions d'actualitats en les quals efectivament veiem alguna cosa que sembla com si la naturalesa més nefasta de la humanitat que hi és donés via de sortida i no sapiguessin massa com fer-hi front. I penso, sobretot, des de la violència contra els migrants, a la qual, evidentment, no ens hi acostumarem mai, però cada dia en tenim noves notícies, amb els refugiats, també amb la indiferència respecte del seu sofriment i del seu patiment, o, si volem, coses més locals, podríem dir-ne, no? Amb aquestes barbaritats que descobrim, amb comportaments aberrants que tenen a veure amb violacions, amb abusos sexuals, amb violència de gènere, o fins i tot, i també és una recurrència esfereïdora, amb assassinats masclistes, no? I una mica amb la incomoditat, que jo sé que no sóc l'únic que sento, davant d'una certa, podríem dir-ne, complicitat, no?
Sí.
O un cert intent de comprendre les coses que passen com si no hi poguessin fer res.
Sí, com si fos una derivada de com estem organitzats o de com som, no?
Exacte, i de que com que l'ésser humà per naturalesa és agressiu, doncs mira, passen aquestes coses, no? I una mica el reconeixement de l'explicació històrica o antropològica, que sempre és falsa i sempre és esbiaixada, de que aquestes coses passen com si fossin productes de, del moviment de la caiguda dels cossos o de la força de la gravetat, o les pluges, o els terratrèmols...
Mira tu, passa així,
exacte,
no?
Exacte, alguna
què
cosa que
fer,
és
no?
La naturalesa, no? És el que passa, i aquestes coses són una
les
mica...
Les persones
el que
podem... som així...
Exacte, que seria una mica aquesta complicitat difusa, no? Que en el fons el que fa és mantenir un marc mental que és el que afavoreix que
els
aquestes
coixins.
Coses passen, no?
Són els coixins que fan que al final ni l'horror. I contra això sempre s'havia dit que la cultura era una forma d'educació col·lectiva, no? d'inserir normes cíviques que ens han de garantir la convivència i fer que, que disminueixi la violència com a forma de comportament. Ens n'estem sortint amb això? Perquè la sensació és no, Xavier Antic, no ens n'estem sortint.
No ens n'estem sortint i segurament els beneficis del que en diem societat de la informació és que ara tenim informació molt puntual d'aquestes coses que en un altre temps segurament no corrien, no circulaven, no se sabien, i a més perquè en un altre temps hi havia una complicitat encara més explícita, podríem dir-ne. Avui, per sort, el posar-nos al davant de certes actituds, de certs comportaments o fins i tot de certs crims, jo crec que també ens esfareix, no? I en aquest sentit jo crec que és bo recordar-ho, és bo insistir-ho, i és bo pensar que la humanitat és una cosa a conquerir, no? Amb massa frivolitat diem que som éssers humans. Els antropòlegs han ensenyat que això de la humanitat no és una cosa posseïda, sinó que és una cosa que cal guanyar-se-la, no? Per dir d'alguna manera. I per això ja des de temps immemorials, podríem dir-ne, aquells grecs als quals hi retornem sempre, hi havia aquesta idea que la cultura era com una segona naturalesa, és a dir, més que una segona pell. De vegades pensem que lo de la cultura i fer-se culte,
sí,
no? És llegir llibres, o veure pel·lícules, o escoltar segons quines músiques, això seria una segona pell, no? Com una capa molt superficial, sí, que ens deixa intactes. Els grecs ja deien que la cultura pròpiament és una segona naturalesa, és a dir, és allò que ens permet reduir la bestialitat que portem com
dominar
humans...
Dominar l'animal,
controlar la bèstia, podríem dir-ne, i aprendre que la socialitat és, d'alguna manera, allò que pròpiament ens defineix com a humans, i que, per tant, en aquest aprenentatge a ser capaços de conviure amb els altres, res no ens està donat, sinó que no només hem de preservar els dispositius que afavoreixen la possibilitat de viure amb d'altres, i sobretot amb d'altres que no són com nosaltres, o que no són del nostre gènere, o que no són de la nostra cultura, o que no són de la nostra religió, sinó, a més, ser capaços d'extreure'n d'això no una limitació, sinó una riquesa, podríem dir-ne. No? A mi m'agrada molt, sobretot perquè forma part d'una tradició molt diferent de la nostra, un llibre que a mi m'agrada molt de fer llegir abans als meus estudiants, que és el poema Gilgamesh, que aquesta temporada inaugurarà el grec, precisament, que la dirigirà l'Oriol Brogi, que conté un episodi que a mi em sembla que és una meravella. En aquesta història de Gilgamesh, el rei d'Uruk, Babiloni, hi ha un personatge que es diu Enkidu, que és literalment una bèstia.
Uh-huh.
Un tio tot pelut, que va despullat, que viu amb les bèsties, que només té forma humana, però que s'allita amb les bèsties, fornica amb els animals, beu a glops quan ja alguns estan caçant i recol·lectant fruits. I l'episodi al que m'hi volia referir és quan Gilgamesh li envia una sacerdotessa, una prostituta sagrada, podríem dir-ne, que és Xamkat, i que l'envia perquè el sedueixi, literalment, no? Efectivament, Enkidu cau rendit als encants de la hieròdula Xamkat i, a partir d'aleshores, diu el poema Gilgamesh, les bèsties ja no van voler anar amb ell, perquè ell va descobrir, a través del sexe, no parlar de l'amor, el coneixement, la socialitat, la possibilitat de enriquir-se no només amb el control dels propis instints, sinó amb els altres. M'encanta correlativament perquè és l'antítesi d'Eva en tota la tradició judeocristiana que atribueix a la dona els orígens de tots els mals.
Uh-huh.
En el poema de Gilgamesh, la dona és l'instrument de la socialitat. És a dir, allò que permet que Enkidu surti de la bestialitat i descobreixi, podríem dir-ne, tot allò que el fa sortir de l'animalitat o de la bestialitat per esdevenir d'alguna manera o per començar a esdevenir un ésser humà, no?
I per tant, a veure, davant de les dues tendències de la il·lustració, bueno, hi ha un moment que hi ha russonians i hi ha partidaris de Hobbes. Uns que diuen raó, cultura, som bons per naturalesa i la societat ens converteix en aquesta agressivitat, egoisme, violència, competitivitat en la que transformem el nostre comportament, o Hobbes, que diu que som, per naturalesa, som així, competidors i violents, no? Som llops.
Llops,
a punt,
què diu
a punt,
Hobbes, no?
Esmolant les urpes.
Aquesta és com una mena
de... Amb què ens quedem?
Has fet un magnífic resum de les dues posicions, no? És a dir, els que diuen l'ésser humà és bo per naturalesa, i la societat ho fa molt bé. O els que diuen no, l'ésser humà és una bestialitat per naturalesa, i o la societat ho controla, imposant-hi lleis, o no hi ha manera
i posar en cultura, o realment del que et surt de dins és
exactament
mossegar l'altre perquè no arribi on tu arribes.
Exacte. Jo crec que, en cert sentit, encara que aquests models són vistos des d'avui amb tot el que ens ha ensenyat tant l'antropologia com la neurologia, entre altres coses, són dues anàlisis molt simples, perquè no és cert.
És un per sentir-te culpable i un per no.
Exacte. No? I segurament podríem redescobrir fins i tot en moltes tertúlies,
no?
Per dir d'alguna manera, qui dona per suposat, i de qui es dedueix tot el que diu, que l'ésser humà és bo,
sí,
no? ja està, i tot anirà bé, i tot
anirà... bons i punt.
O al revés, que l'ésser humà és com una cosa indomesticable, bestial, i que per tant...
Escolta, i acceptem la fatalitat de la naturalesa.
Exacte, hem d'aprendre com viure-hi, no? Jo crec que una mica avui el que hem après és que l'ésser humà és molt més complex d'això, que és alhora bo però alhora dolent, és a dir, que és capaç de... les exquisiteses més sublims, no? I els grans productes de la cultura i els grans avenços socials i econòmics, però alhora capaç també de les més extremes barbaritats, no? I, per tant, no és tant la naturalesa pròpiament el tendir amb una cosa o amb una altra, sinó que és més aviat el marc, l'aprenentatge, la cultura, la civilització, la nostra relació amb els altres col·lectius, allò que acaba convertint-nos en una cosa o en una altra, no? Segurament avui aprenem, ho hem après, i al segle XX jo crec que els exemples en serien abastament des del punt de vista científic, que és innegable que hi ha nosaltres components agressius, que hi ha nosaltres components violents, però que tota la socialitat, a través de l'educació, a través de la cultura, a través dels mitjans, a través de totes les formes de socialitat, el que intenten és reconduir, diríem, que de manera creativa o positiva, aquesta agressivitat que hi és, no? I que no podem negar-la.
Bueno, la música és una de les coses que permet la naturalesa extraordinària de l'ésser humà i que acompanya el racó de pensar, i avui també serà així. Blau Mut.
Els segons que van des del record sobre una línia fina cap al fons del menjador, dibuixo una finestra amb el dit a la paret i l'obro per deixar passar aquest sol vestit de fred. Simplement m'agrada aquella on vol, aquella de les coses que no hem dit però sé que hi són, l'olor de les estones que hem perdut per tants carrers, la de les branques d'arbre que aquests dies són abets. Simplement somric perquè no tinc cap pressa, ara que els teus guants m'abriguen bé les mans. Mandarines, llums de fira i més desembres.
Ahir, precisament, Xavier Antic, a la tertúlia, parlàvem de les pulsions humanes i dels instints, i jo vaig reivindicar aquell racó que vam fer amb Santiago Albarrico amb el Ser o no ser cuerpo, no? Perquè realment, al final... no sé si tenim una mica de tot, però el que sí que tenim és un cos per cuidar i cuidar-lo en tots els sentits, també en el dels impulsos.
Exacte. I jo, estirant una mica el fil del recordatori que tu vas fer ahir, jo m'he aplicat els deures, porto el llibre Ser o no ser un cuerpo, que és un llibre per recomanar aquest estiu que ve, perquè és una delícia, perquè se pot anar llegint estones i perquè sempre conté elements d'estímul per al pensament que tanta falta ens fan. Ell utilitza una imatge que és la que volia convocar en aquest context, que és la contraposició entre Napoleó i Espartac.
Vinga.
Em sembla una contraposició molt maca. I que, si em dones permís, llegiré...
Per favor.
Encara que a mi no em toca de fer les lectures dels textos.
Tot seu, racó.
En el fragment en el que planteja. Diu, jo soy Napoleón, dice Napoleón, mientras conquista Europa. Yo soy Napoleón, dice Pierre Lapin mientras delira. Yo soy español, dice la familia Botín, mientras su banco desahucia a otros españoles. Yo soy Espartaco, dice Espartaco mientras se alza contra la injusticia. Yo soy Espartaco, dicen los esclavos rebeldes que lo siguen en su aventura. Lo contrario de Napoleón. Utilitza aquesta imatge per recordar aquest final de la pel·lícula de Kubrick,
que
ens emociona, encara que l'haguem vist mil vegades, no? Quan al final, vençut Espartac i la revolta dels esclaus, el general els amenaça dient que els fumigarà tots, que els penjarà tots, si no és que surt qui és Espartac. Espartac ho veu, que no dir qui és ell.
Els matarà tots.
Els matarà tots i es decideix a donar una empenta, un pas endavant, aixecar la mà i dir jo sóc Espartac. I però en el moment que ho fa, el seu amic immediatament proclama Antonino, al mateix temps que ho diu ell, jo sóc Espartac, i de seguida, a poc, que és com s'acaba la pel·lícula, tots els altres van dient jo sóc Espartac, jo sóc Espartac, jo sóc Espartac. M'agrada molt aquesta idea perquè és com un aprenentatge d'una forma cultural que té a veure amb l'aprenentatge del que jo crec que és bàsic en aquest aprenentatge de la socialitat i la humanitat, que és la primera persona del plural. En contra de Napoleó, que és la primera persona del singular, i o Napoleó o el Botín o tants altres que podríem posar com a exemples, utilitzant el propi que utilitza el Santiago Barrico, que és aquest aprenentatge de pertinença amb un col·lectiu en el qual no renunciem a la nostra veu pròpia, però som capaços de plantar-nos davant d'una injustícia per una empresa comú, que jo crec que bàsicament quasi podria ser la fórmula de l'autèntica socialitat, que és l'aprendre a estar plegats, l'aprendre a dir nosaltres.
I qui ens ajuda a pensar també avui sobre aquesta qüestió, sobre també la violència i el perquè d'aquests comportaments, és Judith Butler.
El terme precarietat designa una condició imposada políticament, a causa de la qual certs grups de població pateixen el trencament de les xarxes socials i econòmiques de suport, molt més que uns altres, i, en conseqüència, acaben més exposats als danys, la violència i fins i tot la mort. La precarietat es caracteritza també perquè aquesta condició imposada políticament augmenta la vulnerabilitat i l'exposició de certes parts de la població, de forma que queden indefenses davant de la violència estatal, la violència urbana o domèstica, així com altres formes de violència no aprovades per l'Estat, però davant de les quals els seus instruments judicials no ofereixen una suficient protecció o restitució. Judith Butler, Cossos Aliats i Lluita Política.
Ofegaràs milers de crits, buidaràs els carrers. Brutes de sang, les teves mans tacaran el teu nom. Qui sembra misèria recull la ràbia, ràbia del qui despert. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat.
Preciosa aquesta cançó de Judith Niederman, No volem més cops, i preciós també el text de Judith Butler. Dues Judiths que ens ajuden avui al racó de pensar. Xavier Antic, perquè parla de la vulnerabilitat, no volem més cops, i ara abans deies Espartac i el moviment col·lectiu, doncs aquí també contra la precarietat i la vulnerabilitat de les persones, no assenyalar-ne una, sinó que totes siguin capaces de sumar contra aquestes violències, no?
Exacte. Jo, una cosa que m'ha emocionat des del primer cop que vaig escoltar aquest No volem més cops de Judith Niederman, que a més és curiós, jo també sempre l'he posat al costat de Judith Butler, no?
No, perquè... m'ha semblat
perquè
magnífic.
És un disc i a la biblioteca no poden anar juntes, no? Perquè si no hi estarien juntes. Però perquè ve a reclamar una mica el mateix que diu Judith Butler en el text, que és dir no volem més cops quan ens en donen. Però sobretot dir no volem més cops, sobretot quan no ens els donen a nosaltres i quan reconeixem que aquells cops que donen a uns altres és com si ens els donessin a nosaltres. Jo crec que avui quan parlem de no pas de sensibilitat femenina, sinó de sensibilitat feminista, és segurament el gran aprenentatge, que és el descobrir que allò que els passa o els hi passa a les dones en algunes situacions no els hi afecta només a les dones, sinó que d'alguna manera ens afecta a tots. I jo crec que aquesta apel·lació als que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat, és una mica aquesta apel·lació al mateix que reclama la Judith Butler. No, Judith Butler va dir, vulnerables ho som i no podrem deixar de ser-ho, perquè és propi de la naturalesa humana que no som déus, tampoc no som bèsties, per tant, no ho podem tot i som fràgils, som precaris, som temporals, som febles, ens falta força per poder fer del tot allò que voldríem, però aquesta vulnerabilitat pot ser accentuada per la precarietat, que la precarietat sí que és aquesta condició social, econòmica i política que fa de la vulnerabilitat un estat perpetu, no? Que és condemnar a certs sectors de la població a no poder-se'n sortir de la seva vulnerabilitat o a no poder-se'n sortir de la seva indefensió. El gran clam de tota l'obra de Judith Butler és justament això, com podem armar-nos en contra de la indefensió i en contra de la precarietat. No pas en contra de la vulnerabilitat, que hem d'aprendre a conviure, és a dir, ho sabem que no ho podem tot, però el que no pot ser és que aquesta vulnerabilitat i aquesta indefensió se converteixi en un estat perpetu que permeti que parts senceres de la població, les més vulnerables, les més indefenses, ho siguin sistemàticament per sempre.
I mai, mai, mai justificar que les pulsions que porten a les violències col·lectives o individuals formen part de la naturalesa.
Exacte. Mai aquesta frase, que és quasi bé com el gran pecat de la inhumanitat. És que és així. Què coi és així? En les societats humanes no hi ha res que sigui. És així. Perquè tot pot ser d'una altra manera.
Amb quina música ens anem avui del racó?
Avui és un regal per a tu. Ens anem amb Van Morrison.
Compré.
I amb una versió mítica d'Evening Shadows, que és un clàssic de la seva obra, però que ha gravat ara fa no res, aquest any, amb Joey DeFrancesco, una versió nova que és una autèntica delícia. I que parla també una mica d'aquesta desesperança en el campvespre, no? Quan tot marxa, quan la desesperança, però que ja hi ha l'anunci de la llum del dia i del despertar, i de que tornarà a sortir el sol, que no patim.
Doncs que surti el sol algun dia i que hi siguis, Xavier Antich. Moltes gràcies. Even shadows fall. Man, it seems so long. One evening shadows fall. Waiting for the dawn. Lift you every night. Just about this time. You're always on my mind. One evening shadows fall. One evening shadows fall. End up staring at the wall. Even when you're gone, the feelings are so strong. Well, I want you back home, back where you belong. Al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.